Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Molt bon dia. L'actualitat avui passa per la crisi de l'habitatge amb un nou anunci de mesures per part del govern espanyol per ajudar a desinflar els preus, especialment en el mercat de lloguer. Es tracta d'una bonificació fiscal del 100% de l'IRPF als propietaris que no pugin els arrendaments, també una regulació contra el frau en els lloguers de temporada i es volen fixar límits a l'arrendament d'habitacions. Ha estat el president estatal qui ha avançat les tres accions que s'inclouran en un reial decret llei que pretén aprovar en unes setmanes i que en aquesta hora ja ha estat rebutjat per alguns grups parlamentaris, com el soci del PSOE a l'executiu estatal, Sumar. Sabem que aquesta qüestió, la de les dificultats per accedir a un habitatge, fa anys que condicionen el mercat laboral a l'arxipèlag, en punts molt conflictius, com són les Pitiüses, on cada vegada més empresaris són els que aporten un lloc per viure als seus empleats. Segons la patronal de la petita i mitjana empresa de les Illes Pitiüses, a Eivissa ja en són un de cada quatre. A Formentera, aquesta xifra del 25% arriba a gairebé el 37%. En uns moments ampliem aquest assumpte protagonista, aquest dilluns 12 de gener. Iván López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen pel judici a un home acusat de matar-ne un altre que va entrar a la seva propietat per robar-li plantes de cànnabis.
En aquesta primera sessió, l'Audiència Provincial s'ha constituït el jurat i s'han exposat les qüestions prèvies. La Fiscalia demana 15 anys de presó a l'acusat, a més d'una indemnització de més de 94.000 euros a la família de la víctima. Demà declararan els primers testimonis.
La policia local de Palma anuncia mobilitzacions per reclamar millores organitzatives. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Estava previst que el pla d'ordenació que inclou aquest nou organigrama entrés en funcionament dia 1 de gener, però no ha estat així. Els sindicats estaven citats a cor dimecres passat, però davant la manca de novetats i incompliment de l'acord adquirit amb el Batle, han posat en marxa un calendari de mobilitzacions que començarà el dia 29 de gener a les 10 del matí a la plaça de Corts.
Formentera quedarà amb una única benzinera durant més d'un mes. Gemma Guasch, bon dia.
Bon dia. De les dues que actualment operen a l'illa, una d'elles, la que es troba a prop de Sant Ferran, tancarà demà per dur a terme obres de millora. Està previst que aquestes feines s'allarguin durant 4 o 6 setmanes, fins la meitat o darrers del mes de febrer. L'illa queda, per tant, amb només la benzinera de la Sabina operativa.
A Menorca avui s'ha començat a desmantellar el parc eòlic de Milà. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Només queden en peu 3 dels 4 molins, però ja no funcionen des de fa més d'un any. Una grua de gran tonatge tardarà un dia i mig a desmuntar cada un dels molins, sempre i quan el vent no superi els 20 km per hora. Es preveu que en 5 dies estigui tot enllestit. El contracte de desmantellament, impulsat pel Consorci de Residus i Energia de Menorca, va ser licitat al maig de l'any passat per un import de 760.000 euros.
Tot això quan l'agricultura ecològica viu un boom a les illes.
Segons les principals organitzacions agràries, el darrer any s'han afegit a aquesta modalitat prop de 2.000 hectàrees noves, especialment a Eivissa. Els cultius principals són la malla, la garrova, els cereals i les lleguminoses.
Avui molt pendents també de Veneçuela, on ha continuat l'alliberament de presos polítics, mentre Donald Trump afegeix manté la tensió política a l'Iran, també a Groenlàndia. En parlarem en els pròxims minuts, però volem saber el més destacat de la plana esportiva que passa per la crisi en el Reial Mallorca, després d'una nova derrota a Vallecas i situar-se a l'equip un punt per damunt del descens. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia, Sara. Han vist tensió a l'entorn. L'entrenador qüestionat per una afició indignada per aquesta nova derrota 2-1 contra el Rayo Vallecano en el darrer partit de la primera volta, que deixa el Mallorca en una posició complicada, fregant el descens. A la primera federació, cot d'autoritat de l'UD Eivissa Cartagonova, després d'imposar-se per 1-4 al Cartagena, en el que és la segona victòria del tècnic Miguel Álvarez. I la jugadora de bàsquet, l'Ale Alba Torrent, jugarà a l'Azul Marino, la millor jugadora balear de tots els temps, ha decidit tornar a Mallorca i fitxar per l'actual líder de la Lliga Challenge.
I volem tancar la portada amb la previsió del temps, com sempre, amb Marc Caldentei. Bon dia.
Bon dia, començant la setmana amb ambient estable. Aquestes pròximes hores, en general, parlarem de moltes estones de sol, de totes maneres, encara continuaran amb aquests núvols baixos, núvols de manera local, però sí que es veurà deixen estones al cel mig tapat. Però insistim que, en general, l'estabilitat i el sol seran els protagonistes. En temperatura, que ha pujat avui, les màximes han de quedar entre els 15 i 17 graus en general. Tot això amb vent que bufarà de component sud de manera feble i a la mà continuarem parlant de tranquil·litat. Per demà no esperen grans canvis, si quieres ver que es poden tornar a repetir aquests núvols baixos, sobretot a primera hora del dia, i després parlarem de moltes estones de sol amb el pas de núvols prims, poqueta cosa, i temperatura tan mínima com màxima, que té tendència a pujar de manera lleugera. Demà els valors màxims poden arribar als 17-18 graus, sobretot cap en el nord de l'illa de Mallorca, per mort d'aquest vent de migjorn que continuarà bufant, feble, en qualque cop moderat, però en general poca de cosa, i demà parlarem de marejal en radals de maró cap en el sud de les illes.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El govern estatal proposa incentivar amb un 100% de deducció fiscal als propietaris que no pugin preus en la renovació de lloguers. És una mesura que ha anunciat el president Pedro Sánchez i que va en la mateixa línia d'altra deducció anunciada aquí a les Balears per Margarida Proens, que en aquest cas implica un benefici fiscal de fins a 2.000 euros en la quota autonòmica de l'IRPF. A falta de conèixer el detall de la mesura i si realment entra en vigor donada l'actual minoria parlamentària del PSOE, Sánchez vol intentar així pal·liar la crisi habitual que pateix l'Estat i que les Illes té una de les comunitats més afectades.
De fet, totes les enquestes coincideixen. L'habitatge és el principal mal de cap dels ciutadans. Amb aquesta mesura, assegura el president Sánchez, els propietaris podran compensar amb la bonificació el que deixen de guanyar si no pugen els preus de lloguer. D'aquesta manera, diu, hi guanya tothom.
Ganan los inquilinos porque van a poder permanecer en su vivienda sin más coste, sin un alza de los precios. Ganan también los propietarios, que no tienen que buscar otros arrendatarios ni, por tanto, renunciar a sus ingresos. Y gana también el conjunto de la sociedad y el Estado, porque asumimos nuestra responsabilidad, que es usar los recursos públicos para el bienestar de la gente.
Un anunci clau en un any en el qual està previst que renovin milers de contractes, més de 24.000 aquí a les Balears, segons el Ministeri, ja que acaba la pròrroga obligatòria de 5 anys fixada el 2021 per evitar desnonament massius en la complexa situació econòmica derivada de la pandèmia. La bonificació fiscal als rendistes no serà, però, l'única prevista. També es limitaran els contractes de lloguer de temporada i els d'habitacions.
Estas medidas van a hacer la vida más fácil. Más fácil a los 3 millones de hogares que viven de alquiler en nuestro país, porque nadie va a poder construir su vida desde la incertidumbre. Y, por tanto, desde la Administración General del Estado y el Gobierno de España, lo que queremos hacer es dar esa certidumbre, esa seguridad, para que puedan construir sus proyectos de vida.
Les mesures s'inclouran en un decret que aprovarà el Consell de Ministres. Després, però, s'ha de convalidar o no al Congrés dels Diputats en un termini de 30 dies des de la seva aprovació. I aquí, a priori, es preveu la màxima complicació del govern de Pedro Sánchez, ja que no té prou majoria per aprovar-ho.
El Partit Socialista, per tant, haurà de negociar amb la resta de forces parlamentàries i no ho tindrà fàcil, de moment. Fins i tot el no del seu soci, Sumar, i també el d'Unides Podem, que acusen els socialistes de pensar només en els rendistes.
De fet, Podem considera que les mesures haurien de cremar als carrers. Més sorprenent és la negativa de Sumar, que ha anunciat el ministre de Consum, Pablo Bustinduy, ja que no pensen convalidar al Congrés el decret llei que s'aprovarà al Consell de Ministres, del qual ells en formen part.
És ineficaz, és injusta i no és adequada. Una fórmula que nosotros no compartimos. La pròrroga de los alquileres tiene que ser un derecho de las familias españolas. No puede ser una opción y, sobre todo, no puede ser un premio fiscal a los caseros en este país. Y, por tanto, en los términos en los que se ha anunciado esta medida, no va a contar con nuestro apoyo.
Mentrestant, el president del PP, l'anunci de Sánchez, l'ha agafat enmig de la seva intervenció, un acte a Barcelona, on també ha anunciat les seves pròpies mesures d'habitatge, en aquest cas, però, per impulsar la compra de cases. És Alberto Núñez Feijóo.
Una vivienda en propiedad ha sido siempre un síntoma de prosperidad. y hoy el porcentaje de personas propietarias ha caído en todas las franjas de edad por debajo de 65 años. Tener una vivienda en propiedad no debe ser una obligación, insisto. Però el que tampoc pot ser és una excepció.
En aquest context, a Eivissa i Formentera és de cada vegada més habitual que també els petits empresaris hagin d'oferir habitatge als seus treballadors si volen completar plantilles. Segons les darreres dades de la PIMEF, el 24% dels petits empresaris d'aquesta associació lloguen habitatges a Eivissa per al personal dels seus negocis. A Formentera, aquesta dada arriba gairebé al 37%. Gemma Guasch.
A la PIMEF esperen haver arribat al sostre i que no s'incrementin aquestes dades. En alguns casos, els empresaris han de portar allotjament per al 30 o 40% de la plantilla. Alfonso Rojón és el president.
Llamaba la atención que negocios pequeños, pues prácticamente negocios que a lo mejor con 8 o 10 empleados, pues que tendrían que aportar vivienda para a lo mejor el 30 o 40% de la plantilla, porque si no, no podían completar las plantillas. Va en relación al tamaño de la empresa. Hay empresas que tendrán alquilados 5 pisos y empresas que solo tendrán alquilado 1.
Rojo recorda que el lloguer s'ha de descomptar dels sous i que així s'ha de fixar la nòmina. Assegura, però, que molts treballadors no tenen més remei que allotjar-se a un habitatge sense contracte, la qual cosa els deixa, diu, absolutament indefensos.
Però quan acabe de treballar i llegue després de estar una jornada laboral pues potente, en pleno verano, sudando con calor, y llegues allí, te dicen que mañana te vas. ¿Cómo no vienes tú mañana a las 6 de la mañana otra vez a trabajar? O que te has encontrado las maletas en la calle. Pues, ¿qué haces esa noche que has tenido que ir a dormir a casa de no sabe quién? ¿Y cómo vienes mañana a trabajar? O sea, la gente está anímicamente fastidiada porque es que están totalmente indefensos. Todo aquel que tenga una habitación alquilada, que no tenga un contrato, está indefenso.
D'altra banda, destaca que el fet que la Setmana Santa arribi abans enguany pot fer que els negocis esperin a obrir més tard. En qualsevol cas, els empresaris procuren allargar la contractació dels treballadors per no perdre'ls.
En titulars ja ha començat a l'Audiència Provincial de Palma el judici contra l'acusat de matar un altre home que havia entrat a la seva finca, a Inca, amb la intenció de robar-li plantes de cànnabis. Es tracta d'uns fets que varen passar l'any 2020. Després de la constitució del jurat, en aquest moment les parts exposen els seus informes previs. El Ministeri Fiscal imputa un delicte d'homicidi al presumpte autor del crim. Per aquests fets, li reclama una pena de 15 anys, a més d'una indemnització de més de 94.000 euros per a la família de la víctima. Carme Moreno.
Durant la seva intervenció, el fiscal Alfonso San Román ha explicat que hi ha proves suficients per condemnar l'acusat, ja que els fets, ha dit, són clars. Els fets es remunten al 2020, quan quatre individus varen intentar robar algunes plantes de marihuana a l'acusat. Segons el fiscal, l'home de 32 anys que va morir en el robatori fou l'encarregat d'entrar a la casa, mentre els altres tres l'esperaven a de fora. Una vegada a dins, l'acusat, que havia agafat un ganivet de 13 centímetres, el va sorprendre i li va pegar diverses punyalades durant la brevga. Quan el ferit va intentar fugir, l'acusat el va rematar fora de la finca i va morir. És el fiscal Alfonso San Román.
No resultava controvertido una sèrie de hechos muy generales, pero esos no resultan controvertidos. ¿Cuál no resulta controvertido? No resulta controvertido que el señor Martorell mató, por su acción murió una persona. Eso no resulta controvertido. Tampoco resulta controvertido que los tres acusados más la persona que falleció se dirigieron a Inca, a la finca del señor Martorell.
Carme, en aquest judici hi ha tres persones més acusades.
Sí, es tracta dels altres tres presumptes lladres pels qui demanen una pena d'11 mesos de presó per un delicte de robatori amb força i grau de temptativa. Les seves defenses demanen, però, han de dir la seva absolució. Alguns advocats han exposat que els acusats pateixen de drogadicció. Han de dir que pel que fa a la família del lladre mort, assegura que el principal acusat no és culpable d'un delicte d'homicidi, sinó d'assassinat.
Nosotros, por mi parte, defiendo que no es solamente un homicidio simple, A mata B y produce su muerte, sino que es un asesinato. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia ya después las pondremos en los informes finales, pero básicamente la diferencia es que concurren unas características, se llama agravante. Bueno,
És l'advocat de la mare i de la germana de l'home mort, Andreu Roger, que ha intervingut fa pocs instants. Hem de dir que aquest judici està previst que finalitzi divendres i durant els 4 dies hi intervindran testimonis i pèrits amb proves tècniques.
Encara a la plana de tribunals, un home ha acceptat 5 anys i mig de presó per intentar matar-ne un altre a l'aeroport de Palma. La condemna arriba després que les parts han arribat a un acord de conformitat en una vista prèvia i s'ha evitat el judici.
Sí, a més, el condemnat tampoc no es podrà acostar a la víctima manco de 500 metres o comunicar-s'hi durant 15 anys. L'acord també preveu que l'home haurà de pagar una indemnització de més de 4.400 euros en concepte de responsabilitat civil. En un primer moment, la Fiscalia reclamava que l'encausat fos condemnat a 10 anys de presó per un fet que varen ocórrer el passat mes de maig, quan l'home es va acostar a la víctima i li va clavar un ganivet al coll.
I a partir d'avui s'amplia l'horari de funcionament dels jutjats de guàrdia especialitzats en violència de gènere de Palma. Fins ara només oferien servei en temps d'oficina de les 9 del matí a les 3 del migdia, i els casos de violència masclista que passaven fora d'aquest horari eren tramitats pel jutjat d'instrucció que estigués de guàrdia. D'aquesta manera es desaprofitava l'especialització dels funcionaris i jutges dels jutjats de violència sobre la dona. Per al Sindicat de Funcionaris de Justícia CECIF és un pas important, però el lobby de dones de Mallorca considera que encara falten molt de recursos per atendre de manera correcta les dones que han patit un cas de violència masclista.
L'ampliació del servei dels jutjats de violència de gènere està relacionada amb la nova llei d'eficiència en l'administració de justícia. El canvi també ve motivat perquè des del passat estiu s'ha dotat d'un quart jutge al Partit Judicial de Palma. D'aquesta manera, a partir d'avui, el jutjat de guàrdia especialitzat en violència de gènere sobre la dona funcionarà de les 9 del matí a les 9 del vespre tots els dies de l'any. El responsable de justícia, el sindicat CECIF, Pablo Rodríguez, explica que la mesura és positiva perquè hi haurà més especialització i perquè amb la nova normativa es permetrà descongestionar els jutjats de violència de gènere quan ho necessitin. Són declaracions a IBETA Ràdio.
En el futur, quan haga falta, si se detecta que hay un cuello de botella en una área determinada, pues puede haber un trasvase de funcionarios. Si hay un cuello de botella en violencia, se puede trasvasar funcionarios que venían haciendo labores de instrucción a violencia.
El lobby de dones considera que la mesura és insuficient i reclama més recursos perquè el 2025 ha estat un any terrible, diu, per les dones que han patit violència masclista. Hem de recordar que les Illes se situen al capdavant de les comunitats amb més víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones durant el tercer trimestre de l'any passat. El lobby de dones, a més, també reclama més formació en matèria de gènere pels responsables de l'administració de justícia.
D'altra banda, Igualtat confirmat com a crim masclista l'assassinat d'aquest diumenge d'una dona de 58 anys a Olvera, a Cádiz. L'home va confessar a la seva filla el que havia passat i va ser detingut per la Guàrdia Civil.
Amb la confirmació d'aquest cas ja són 3 les dones assassinades per violència de gènere a tot Espanya aquest 2026. Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears i que també existeix el 016. Tots són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Són les 2:18. Seguim amb més assumptes d'actualitat. Ciutadella gestionarà enguany un pressupost de més de 46 milions d'euros. Això representa un increment de 2,5 milions més respecte del 2025.
El pressupost creix un 6%. Gran part de l'augment dels ingressos es preveu per l'actualització de l'IBI, de l'impost de béns immobles, d'aquells que hagin incrementat el seu valor cadastral. Entre les partides de nous ingressos hi ha 400.000 euros per la venda dels nínxols del cementiri nou recuperats i també la venda de 2 parcel·les municipals al polígon industrial que està previst ampliar el que es coneix com a sector B9. Sentim a Alba, la de Ciutadella, Llorenç Ferrer.
S'han desencallat projectes i contractes que són estratègics, que havien quedat pendents, com es B9, en el polígon industrial, com es d'aigua, Cala Blanca, així com 9 contractes de recollida de residus i de neteja viària, que han de permetre una millora substancial i molt diferencial en la qualitat del servei i en l'eficiència del sistema.
A l'apartat de despeses, el capítol de personal s'emporta el 36% de tot el pressupost. Representa quasi 17 milions d'euros. Mentrestant, a Mó continuen les negociacions entre els partits d'esquerres. Ara Mó està disposada, diu, a pactar amb el PSOE, però hi posa línies vermelles. La més urgent és resoldre la potabilitat de l'aigua de la ciutat.
Quedem a Menorca perquè avui s'ha començat a desmantellar el parc eòlic de Milà, Axel.
Només queden en peu 3 dels 4 molins, però ja no funcionaven des de feia un any. Una grua de gran tonatge tardarà un dia i mig a desmuntar cada un dels molins, sempre i quan, això sí, el vent no superi els 20 km per hora. Es preveu que entre 5 i 10 dies es tardi a tenir tot el terreny enllestit. El president del Consell de Menorca és Dolfo Vilafranca.
El primer hi ha que desmuntar, segon hi ha que analitzar quina seria la infraestructura idònia per als béns que hi ha, i després d'haurà on es consell social de la reserva i decidir, vam, entre tots, què volem fer.
L'enginyer en cap d'aquest operatiu de desmantellament és Daniel Bennasser.
Però, bueno, veient que l'operació és delicada, si la podem fer en 5 dies, no ho farem en menys, perquè ja veus que el desmantellament no és una cosa senzilla.
El contracte impulsat pel Consorci de Residus i Energia de Menorca va ser licitat al maig del 2025 per un import total de poc més de 760.000 euros.
Ho avançàvem a l'inici d'aquest espai de notícies. Foravila guanya pagesos joves ecològics. El sector de l'agricultura i ramaderia orgànica preveu una expansió de la superfície enguany a totes les Balears. Les organitzacions agràries auguren l'ecològic com la clau per la subsistència del camp. Fixeu-vos, en el darrer any s'han afegit a aquesta modalitat prop de 2.000 hectàrees noves.
Destaca el boom d'agricultors joves que en els darrers 5 anys s'hi han engrescat a Eivissa. Bona salut, per tant, de la producció eco, que també es nota molt en l'increment de pagesos inscrits. Segons les darreres dades del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, ja n'hi ha més de 1.300. Jeroni Vera, director del CBPAE.
Aquest creixement seguirà, sobretot perquè ja el que comencem a veure dins del mes de desembre, sobretot amb les sol·licituds d'inscripcions que ens han arribat, això vol dir que segueix aquesta evolució. I hem vist que durant aquest 2025 s'ha incrementat en 2.000 hectàrees més. O sigui, aquí veurem 2025 amb més de 53.000 hectàrees inscrites en agricultura ecològica.
Hem de dir que el creixement de la superfície i el nombre de pagesos inscrits en ecològic varia en funció de les illes. Eivissa va davant. Enguany serà la que més augmenta, ho fa en 500 hectàrees més en relació a l'any anterior. Ha passat de 1.450 a més de 1.920.
Tot plegat, una evolució ben elevada de prop d'un 30% d'un any per l'altre. La majoria de productors que s'inscriuen al Consell Regulador Ecològic són joves agricultors i ramaders. Nafina Prats va començar a explotar la seva finca entre Sant Antoni i Sant Rafel fa prop de 13 anys. Assegura que la pagesia és dura, però rendible.
I sí que hi ha un boom de gent jove que dona valor a les tradicions i en el camp una altra volta. I tu decideixes ficar-te dins d'agricultura i ets una persona mitjanament jove, mitjanament preparada, perquè això és una altra cosa de les característiques dels joves que s'apunten a l'agricultura, és gent preparada, doncs quasi tothom ho fa amb ecològic.
La fruita seca, sobretot amb la garrova, ocupa el major percentatge de cultius ecològics. En el cas del ramat, encara hi ha una escassa producció ecològica, destaquen els ous. També són importants l'oli i el vi. De fet, l'extensió de vinya i oliverà és la que ha experimentat un creixement més notable. Una part s'exporta a l'estranger.
Un estudi sobre el malestar del professorat fet per l'ESTEI alerta que l'educació pública travessa una situació crítica. L'anàlisi, elaborada a través d'una enquesta a 13.000 docents de tot l'Estat, 1.200 dels quals a les Illes, dibuixa un escenari marcat pel desgast professional, la manca de recursos i la pèrdua de prestigi social. El professorat creu que no té unes bones condicions laborals, que la qualitat educativa és insuficient i que la seva tasca és poc reconeguda.
De fet, les dades sobre convivència són especialment preocupants. Més del 83% dels docents percep un augment de les agressions verbals o físiques per part de l'alumnat i el 82% descriu el clima a les aules com a conflictiu. Un 76% també detecta més conflictes amb les famílies. Gairebé la meitat del professorat considera que aquestes no valoren la seva feina i un contundent 88% afirma que la societat en general no reconeix la tasca docent. Tot plegat, segons Vicenç García de l'Estell, està provocant que cada vegada més docents abandonin la professió.
Han començat a veure docents que se demanen excedències, que se demanen reducció de jornada, això abans no passava, fins i tot docents que abandonen la professió. Ara, si dia 3 de febrer te pots jubilar, dia 3 de febrer te jubiles. Això és molt simptomàtic.
I els metges d'atenció primària de tot Espanya estan cridats a la vaga aquest dimecres i dijous, una aturada que, segons el Sindicat Mèdic de les Balears, el CIMEVAL, no tindrà gaire repercussió a les Illes. El col·lectiu demana un estatut mèdic i facultatiu que millori les seves condicions laborals.
El Sindicat Mèdic creu que la vaga passarà desapercebuda a les Balears perquè no formen part del Sindicat de Metges i Metgesses d'Atenció Primària que l'ha convocat. En qualsevol cas, el govern recorda que si algun pacient es veu afectat, haurà de tornar a demanar la cita al seu centre de salut, ja que no es reprograma de manera automàtica. Belén Barquero és la coordinadora d'admissió d'atenció primària a Mallorca.
Hasta el mismo día, 14 o 15, no sabemos qué profesionales apoyarán la huelga y se cancelarán las consultas. Por tanto, si están en el centro de salud, en el servicio de admisión del centro le informarán, le reprogramarán la cita, o si no se quieren desplazar, pueden acudir al servicio de atención telefónica de InfoSalud o recurrir a la app o la web, el portal del paciente.
És una altra de les qüestions destacades del dia. Salomé Prades carrega contra Carlos Mazón i qui era el seu cap de gabinet, amb qui ha mantingut avui un cara a cara judicial per aclarir les contradiccions en les versions de tots dos sobre la gestió de la Dana, que va deixar 230 víctimes mortals a València. L'exconsellera d'Emergències ha confirmat davant la instructora penal que va voler contactar amb Mazón en diverses ocasions, el dia de la tràgica arribada, el 29 d'octubre del 24, però que no va ser possible.
De fet, segons Prades, el migdia ja li varen advertir que no molestàs el president, qui tenia un dinar amb la periodista Maribel Vilaplana, el ja famós Ventorro, tot i que la situació meteorològica es complicava a València. Després de dues hores de cara a cara amb José Manuel Cuenca, qui era i és madreta de Carlos Mazón, ha mantingut la seva versió. En sortir dels jutjats, ha carregat contra tots dos.
Yo he aportado todo absolutamente de forma voluntaria, en una muestra más de transparencia, de colaboración con la justicia. No quiero ocultar nada. Otros no aportan sus WhatsApp, sus llamadas o directamente resetean sus móviles. No es mi caso.
José Manuel Cuenca, actual assessor de l'oficina de l'expresident Carlos Mazón, no ha fet declaracions en sortir dels jutjats i dins la sala s'ha limitat a explicar que els missatges aportats per Salomé Prades a la causa estan descontextualitzats i que ell va suggerir no confinar la població perquè pensava que no eren competents per fer-ho.
I l'advocacia de l'Estat demanarà al Suprem l'anul·lació de la condemna a Álvaro García Ortiz per revelació de dades reservades. És una passa prèvia a presentar un recurs ja davant el Constitucional. Recordem que García Ortiz, aleshores fiscal general de l'Estat, va ser condemnat a 2 anys d'inhabilitació per revelar dades reservades de la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso.
El Suprem el va condemnar després de considerar provat que ell va estar al darrere de la difusió de dades privades d'Alberto González Amador, qui intentava arribar a un acord amb la Fiscalia per reduir la pena amb la confessió de 2 delictes fiscals. Ara, l'advocacia de l'Estat, com defensa de l'exfiscal general de l'Estat, presentarà davant el Tribunal Suprem un incident de nul·litat per la seva condemna. És un recurs que poques vegades prospera, però és una passa indispensable per després presentar un recurs al Constitucional.
El president nord-americà Donald Trump assegura que l'exèrcit dels Estats Units està analitzant molt seriosament intervenir a l'Iran. Són paraules de Trump dins l'Air Force One que han fet tremolar la comunitat internacional pel conflicte que pot pujar de nivell a l'Estat. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, sense arribar al nivell de Donald Trump, sí que reclama al govern iranià que aturi la violència contra els manifestants.
Yo exijo al gobierno iraní que respete la libertad de manifestación pacífica y la libertad de expresión de todos los iraníes y de todas las iraníes. Tiene que cesar la violencia contra los manifestantes.
I mentrestant, Donald Trump s'ha autoproclamat president interí de Veneçuela a través d'un fotomuntatge que ha publicat a la seva xarxa, això mentre prepara la seva primera trobada amb Delcy Rodríguez al capdavant del país després que Nicolás Maduro fos detingut i deposat per les forces nord-americanes. Al país caribeny, per cert, s'han fet noves alliberacions de presos. En aquest cas han estat 116 persones, entre les quals es troba Alejandro González, és un home amb doble nacionalitat, tant l'espanyola com la veneçolana. És l'exmarit de Rocío San Miguel, l'activista que també té doble nacionalitat i va ser alliberada dijous passat. En pocs segons arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. La policia local de Palma anuncia mobilitzacions per reclamar millores organitzatives. Està previst que el pla d'ordenació que inclou aquest nou organigrama entrés en funcionament dia 1 de gener, però no ha estat així. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Els sindicats estaven citats a acord dimecres passat, però davant la manca de novetats i l'incompliment, diuen, de l'acord adquirit amb el Batle, han posat en marxa ara un calendari de mobilitzacions que començarà el 29 de gener a les 10 del matí a la plaça d'Acord.
El govern ha anunciat la construcció d'una escoleta infantil pública Pedra.
Aquest municipi del Pla és un dels pocs que encara no disposa d'un centre públic de 0 a 3 anys. Les obres es podrien licitar d'aquí un any.
I Muro viu amb especial il·lusió les festes Sant Antoni d'enguany.
Les beneïdes seran declarades bé d'interès cultural i material avui pel Consell de Mallorca, protegint així una de les tradicions més arrelades d'aquest poble.
Tot d'un en parlam d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula a aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Marc Riutort. Bon dia.
Hola, bon dia. En aquesta hora la circulació és fluida a la major part de l'illa. A Palma troben retencions puntuals, a l'M20, sobretot a la zona de Sant Posteret. En circulació més lenta en alguns trams, també trobem circulació irregular a l'M3011 i 3018 a l'altura de Sant Malferit, amb aturades intermitents als accessos. En general, el trànsit de Mallorca és bastant estable, tot i que recomanem precaució i mantenir distància i seguretat, especialment en els punts de retenció més habituals. Això és tot per ara. Bona tarda.
Gràcies, Marc. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. Els sindicats han anunciat mobilitzacions a la policia local de Palma per reclamar la posada en marxa del pla d'ordenació previst per al passat 1 de gener i, de moment, sense efecte. La primera acció reivindicativa serà el pròxim dia 29 de gener del matí a la plaça de Corts.
Els sindicats CESIF, SPPME, UGT i Comissions Obreres recorden que duen molt de temps reclamant activament la modernització de l'organigrama de la policia local, ja que es tracta d'un model, diuen, antiquat que no dona el servei de qualitat que mereix la capital balear. Agustín Sánchez és delegat sindical del CESIF.
Tenemos un organigrama que hace más de 15 años que no se modifica, que no da un servicio, que no está adecuado a la ciudad, porque hace 15 años ha modificado mucho la manera de hacer las cosas en Palma. Si te fijas, todos los fines de semana hay actividades gastronómicas, culturales, claro. El plan de ordenación lo que destina muchos agentes a fines de semana. Entonces, nosotros lo que queremos es que lo único que queremos es que se ponga el plan de ordenación en marcha. Y hasta que no se ponga el plan de ordenación en marcha, pues lo que haremos serán diferentes acciones.
Sánchez recorda que el passat mes de juny es va arribar a un acord amb el Batle, Jaime Martínez, per posar-lo en marxa l'any 2026, però que el passat 5 de desembre els van comunicar que no seria així per problemes tècnics i administratius. A més, els van instar a una reunió el passat dimecres, però davant la manca de resposta han decidit ara mobilitzar-se.
¿Qué ha pasado? Que estamos a día 12, no tenemos noticias de nada. Y bueno, y a nuestro entender y a nuestro juicio, pues esto no tiene visos de continuar y que se ha parado todo. Entonces estamos muy enfadados y muy decepcionados con este tema y entendemos que nos han tomado el pelo y estamos muy, muy tocados, vamos, en este sentido.
Com deien, la primera mobilització tindrà lloc el 29 de gener a la plaça de Cort, coincidint amb el ple ordinari a l'Ajuntament.
D'altra banda, el govern ampliarà l'edifici d'educació infantil de l'escola Juníper Serra Petra per incloure la franja de 0 a 3 anys. L'Ajuntament posa a disposició de la conselleria solars annexos al centre.
El projecte serà declarat d'interès estratègic per a la comunitat autònoma amb l'objectiu d'agilitzar al màxim els tràmits necessaris per a la seva execució. A més de la construcció del nou espai per a l'educació de 0 a 3 anys, l'actuació preveu la climatització de l'actual edifici d'educació infantil. El nou edifici tindrà capacitat per una seixantena d'alumnes. Disposarà de dues aules per alumnes de 1 a 2 anys, dues per de 2 a 3, i una aula auxiliar i diverses sales polivalents. Antoni Veres, el conseller d'Educació i Universitats.
Nosaltres comptam entre final d'any, principi de l'altre, però nosaltres tenim licitades aquestes obres, que puguin iniciar-se aquestes obres aquesta legislatura, perquè és molt important que un municipi, en aquest moment Petra, es despot municipi municipis de Mallorca que no compten amb centres públics de 0-3 i és necessari la construcció. Tenim aquest compromís no només amb Petra, amb altres municipis que també estan en la mateixa situació.
El batlle de Petra, per la seva banda, Salvador Femanies, ha mostrat la satisfacció perquè d'aquesta manera es garanteix l'educació infantil pública de 0-6 anys al municipi, que estarà més en una única ubicació.
Nosaltres tenim un sol as que ja devaren comprar, i això se farà per interès autonòmic, i estem molt contents. Ja ara ha vengut ja l'arquitecte de Cibisec, ens farà un avantprojecte en d'haver 3 setmanes i ens ho aplicarà, i nosaltres posem tot en marxa, que a partir ja de final d'any puguem començar a posar la primera pedra.
Per cert, que el conseller d'Educació, Antoni Vera, també ha visitat Porreres per parlar sobre l'ampliació de l'Institut de Secundària. El govern ha anunciat que el centre incorporarà estudis de batxillerat i de formació professional gràcies a la futura ampliació.
Les obres es faran a uns solars adjacents que són propietat de l'Ajuntament. L'Institut actualment atén prop de 600 alumnes quan inicialment estava pensat per uns 400, i és que hi estudien alumnes, a més de Porreres, de Montuïri i també de Vilafranca. La previsió del govern és redactar l'avantprojecte els pròxims mesos i poder iniciar les obres ja l'any 2027. Així que mora batlessa de Porreres, Toni Vera, conseller d'Educació.
La necessitat és que no hi caben. Ni el professorat té les instal·lacions adequades per poder fer la seva reunió, no a consergeria, no a biblioteca, no tenen espais comuns que puguin utilitzar, i les aules s'han hagut de dividir en petites aules perquè hi puguin cabre.
L'ampliació de l'Institut de Porreres per poder donar cabuda en els estudis de batxillerat, que actualment no els té, i també per ampliar l'oferta formativa en el Pla de Mallorca, que també creiem que és molt important.
2:37, més qüestions. La residència de gent gran, Reina Sofia de Muro, pateix problemes de falta de personal. És municipal, però el Consell se n'ha de fer càrrec. Mentrestant, això no passa, però falten professionals per atendre els 49 residents que tenen plaça.
La trentena de treballadors de la residència espera que es faci efectiu el traspàs de la gestió a l'IMAS, ja que al centre municipal les condicions salarials i laborals són més dolentes i això fa difícil cobrir les places, especialment quan hi ha baixes laborals. El consistori espera que en els pròxims dies es reuneixi la comissió que ha de fer efectiu aquest traspàs, que podria ser ja una realitat l'estiu que ve. Mentrestant, l'Ajuntament es fa càrrec del dèficit d'aquesta residència, que s'eleva fins als 850.000 euros anuals. Miquel Porqués, batlle de Muro.
Durant l'exercici tancat des de 2025, hem destinat 220.000 euros només en substitució de baixes. Això qualsevol empresa privada no ho podria assumir, però nosaltres, com a gestió pública, s'ha de fer. I el que hem d'intentar és que tots els tons estiguin coberts, que vam intentar fer, i que tothom tingui l'assistència bàsica necessària. No puc permetre que hi hagi cap resident que no estigui atès.
I el Consell de Mallorca destinarà aquest 2026 15 milions d'euros per millorar connexions clau de Calvi. Es tracta de quatre actuacions que transformaran la xarxa viària del municipi amb l'objectiu de millorar-ne la mobilitat.
Aquest mateix mes de gener està previst que comencin les obres del vial cívic que unirà Peguera amb Camp de Mar. Una actuació molt esperada pels veïnats de la zona que permetrà desplaçar-se a peu en seguretat entre aquests dos nuclis. Les obres de reforç del ferm de la carretera que connecta Peguera amb Andratx estan també a punt de finalitzar.
I una altra de les carreteres que renovarà és la que va d'Escapdellar fins a Esporles.
A més, el Consell ja ha començat a redactar un projecte per a millorar la carretera que enllaça Palma Nova en Calvià. És una actuació que arribarà fins al col·legi Agora Portals. El Consell invertirà un total de 15 milions d'euros amb l'objectiu de modernitzar les carreteres d'un dels municipis amb més trànsit de l'illa.
I seguim parlant de l'Ajuntament de Calvià i del Consell Insular perquè avui han firmat un conveni de col·laboració per impulsar la promoció de la salut i la prevenció de malalties associades a estils de vida poc saludables.
L'objectiu és sumar esforços i recursos entre dues institucions per arribar així a més població. La signatura ha coincidit amb una sessió del programa Bales, és un dels projectes destacats de l'Escola Municipal d'Hàbits Saludables de Calvià, adreçat a reduir el sedentarisme i a fomentar l'activitat física en adults, especialment en cambreres de pis i en persones amb patologies musculoesquelètiques. Juan Antonio Mangual és el batlle de Calvià.
Y Calvià va a servir de referente y de referencia a todos los municipios de Mallorca a los que les invitamos a que pongan en marcha este programa, porque al final es un programa completamente transversal en beneficio de la ciudadanía. Se prescribe deporte, nutrición, yoga, ejercicio físico a las personas desde los diferentes PACs de sanidad.
Més qüestió, l'expresident del govern, Francesc Antic, serà anomenat fill il·lustre del Gaida dissabte. Serà en un ple extraordinari coincidint amb les festes de Sant Honorat.
El Gaida reconeix així la dedicació al servei públic, però també diuen la seva vàlua humana. L'acte solemne tindrà lloc a les 12 del migdia a la sala polivalent Esporressà. És una sessió oberta al públic amb música en directe de Joan Valent, projecció d'imatges i també presentació del retrat oficial de Francesc Antic que s'incorporarà a la sala de ple a l'Ajuntament.
I en successos, els bombers de Mallorca actuen en aquests moments en un incendi en una portassa que feia funció de magatzem als afores de Manacor.
A causa d'aquest incendi, l'edifici s'ha esfondrat totalment. Segons informen els bombers, accedir-hi per fer-ne una valoració o una inspecció és ara mateix complicat. Així tot, no hi ha ferits.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:42, han tardat 5 anys, però ja els tenen. Són els 27 vestits nous de l'esbart de dimonis de Campos. Estan exposats al casal de Can Pere Ignasi del poble i qui vulgui veure'ls en moviment ho podrà fer aquest diumenge perquè s'estrenaran durant les beneïdes.
Vestits nous i de firma i confecció 100% campaneres perquè tant la dissenyadora com la modista són de Campos. L'Ajuntament té cedida la custòdia de la colla i és per això que s'han pogut embestir aquest projecte tan ambiciós.
I mentrestant, Tamuros viuen amb especial il·lusió les festes Sant Antoni d'enguany. Les beneïdes seran declarades bé d'interès cultural immaterial avui pel Consell de Mallorca, protegint així una de les tradicions més arrelades del poble.
Primer les beneïdes, després la desfilada i el concurs de carrosses. Atrauen cada any milers de visitants i enllacen amb les arrels del poble. Així ho creu l'Ajuntament de Muro, que fa 2 anys que va aprovar en ple municipal demanar aquesta declaració de bé d'interès cultural immaterial. L'objectiu, segons el batlle Miquel Porquer, és preservar la festa tal com és ara i evitar així per ells.
O que qualsevol persona pogués dir qualque cosa contra això, o que un, en aquest cas un ajuntament en concret que se pogués instal·lar aquí, pues que digués, no, nosaltres no ens interessa que això se dugui endavant. És directament que ningú pugui tocar talment com està i que nosaltres puguem disfrutar tots els murers talment com són les beneïdes avui en dia.
I d'avui a hora baixa, el Consell Assessor de Patrimoni Cultural i Material del Consell es reunirà, ho farà a Muro, per aprovar precisament aquesta declaració.
I a tot això, èxit de participació ahir al Sant Sebastià Petit, que un any més ha convertit el Parc de Sarrià de Palma en un gran espai de joc i diversió pels més petits de la casa.
Durant el matí, Palma va viure una jornada pensada especialment per al públic infantil dins aquestes festes ja encetades de Sant Sebastià. Tallers, espectacles musicals, teatre i circ, amb números d'equilibri i d'acrobàcies aèries van ser algun dels plats forts d'aquesta jornada. Tampoc, però, no hi varen faltar la mini discoteca, el tren infantil ni les propostes educatives impulsades en la participació de Malla, de la policia local i també de la EMT.
Todo muy divertido, un día espléndido y todo súper bien para los niños.
Estem aquí amb els nostres fills i tot molt bé, molt agradable.
He comido también, he visto un montón de acrobacias súper guays y me ha encantado. Y he saltado en la conga y me ha gustado mucho.
Y también, mira, también hay unas acrobacias y sí, también he visto contes.
I també amb motiu de les festes de Sant Sebastià s'ha celebrat la festa popular organitzada per les confraries, una iniciativa que va sorgir l'any 2013 a partir d'un grup d'amics i amigues de la confraria coneguda com a Can Vinagre.
És el Santianet que va començar com una proposta petita però que s'ha anat consolidant amb els anys i s'ha sumat cada vegada més col·lectius. Actualment ja són més de 100. Joan Pérez és membre de la confraria de Sant Sebastià.
La gent de Palma té ganes de gresca i de festa. Sempre se diu, no, és que és palmesano, no els agrada, però si mira Ciutadella hi ha 20.000 palmesanos allà. Jo crec que bastava que un se posés en marxa i la resta s'ha activat, en la qual és un moviment que, a més, està creixent. Enguany esperant més de 10.000 confrares a la festa de la trobada.
Amb aquest apunt, arribem a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Ara arriba tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia.
Hem de començar parlant de futbol i parlant sobretot amb molt de nervis, sí, i tensió al Mallorca després d'encaixar la segona derrota consecutiva i situar-se a un punt del descens.
Sí, el Mallorca va perdre ahir 2-1 a Vallecas contra el Rayo Vallecano després d'un gol al minut 4 de partit aconseguit per Jorge de Frutor i d'un penal polèmic de Martín Valdien que va transformar Isi Palazón. Abans Toni Lato va servir una centrada que va rematar Vedan Muriqi de cap fent-lo 1-1. D'aquesta manera, el Mallorca, amb aquesta nova derrota, acumula 3 partits sense guanyar, tanca la primera volta en 18 punts i és quart per la cua, a un punt del València, que és qui marca el descens. A més, al vespre, a l'arribada de l'equip a l'estadi de Somoix, un grup d'aficionats va increpar jugadors i directiva pel mal resultat. Sentim l'entrenador Jago Barrasate.
Independientemente de la valoración del partido, es verdad que la primera vuelta es mala, hemos sacado 18 puntos, estamos fuera del descenso, pero eso no nos vale, porque al final tenemos que sumar mucho más y llevamos 2 vueltas de 18, que es muy pobre, y tenemos que mejorar. Entonces, bueno, yo soy, digamos, el que tiene que enderezar esto con la ayuda de los jugadores y bueno, tenemos el sábado que viene otra oportunidad, pero sí creo que lo podemos hacer porque creo que este equipo lo ha hecho y lo volverá a hacer.
Tot i que el Rayo va avançar a l'inici de partit amb el gol de Jorge de Frutor, el cop més fort el va rebre el Mallorca amb el penal assenyalat a Valgent. Munuera Montero va considerar que un contacte superficial amb el Martínez Munuera, volen dir l'àrbitre, va considerar que un contacte superficial amb el braç del capità sobre De Frutos s'havia de castigar en la pena màxima i targeta groga per la Lovac. I si no, desaprofita el regal de l'àrbitre per posar el definitiu 2-1. Sentim Jagoba.
Como hay contacto, pues el VAR no entra. De verdad, os parece suficiente para pitar penalti una acción irrelevante. Pero bueno, hoy soy yo, otra semana será otro y tampoco quiero que esto sea una excusa y el Mallorca ha perdido por esto, tal, el entrenador se queja, tal. Estoy diciendo que hacia dónde va el fútbol y por qué hay dos criterios, porque todos sabemos que hoy algunas situaciones parecidas se van a permitir y se van a pitar solo las evidentes. Las grises no se van a pitar hoy a las 8.
Ha enfadat el tècnic en Juan Martínez Munuera, l'àrbitre del partit. Sentim Martín Valgen, que ahir va exercir de capità davant la baixa d'Antonio Reillo.
Yo nunca en ningún momento noto el contacto. Yo lo único que hago es veo trayectoria de balón, me paro e intento despejarla de la cabeza. No, buscar excusas, creo que es una jugada que cambia mucho en el partido porque después de empate creo que estábamos metiéndonos en el partido y acercándonos más a ponernos por delante y es una jugada que pues otra vez te ves a tener que remontar en un campo complicado como este.
A banda de la derrota del Mallorca ahir, la 19a jornada de Lliga deixava l'empat a 1 entre el Llevant i l'Espanyol, i avui, a les 9 del vespre, disputarà aquesta darrera jornada en el Sánchez Pizjuán el partit entre Sevilla i el Celta de Vigo. Recordant que el pròxim compromís del Mallorca serà dissabte a l'estadi de Sant Moix a partir de les 4 i quart del capvespre en la visita de l'Atlètic Club de Bilbao.
Més futbol, a primera federació, victòria de prestigi de l'Ode Eivissa.
Va ser Cartagonova i engolatjada 1-4 davant el Cartagena. El blau cel sumen 3 punts que els permet sortir del descens amb 23 punts. El doblet de Davo, Fran Castillo i del debutant Svensson des del punt de penal permet al tècnic Miguel Álvarez respirar un poc més per poder treballar en tranquil·litat de cara al pròxim compromís de Lliga. Sentim l'entrenador de l'Eivissa.
Estoy muy contento, más que por mí, que también, indudablemente, pero uno ya lleva mucho tiempo, creo que por los jugadores, porque se lo merecen. Sé que están conmigo, sé que están con nuestro trabajo. Hace nada éramos el equipo más goleado, hace nada no metíamos un gol, hace nada estamos en descenso. O sea, y estar pensando en eso, no, yo empiezo a disfrutar hoy. La gente es que son muy malos, es que el entrenador es muy malo, es que no sé qué, y no somos tan malos, ni los jugadores ni el entrenador.
I a segona federació, Toni, el Poblense continua ferm encapçalant la classificació.
El Poblense va guanyar el Girona B per la mínima 1-0 després d'una setmana complicada de baixes. Sentint l'entrenador Òscar Troia i el golejador del conjunt Poblé, líder del grup tercer, Toni Peñafort.
6-7 jugadores enfermos, alguno de ellos jugando. Hemos tenido una semana muy dura y el partido de hoy pues tenía una dificultad ya de por sí tremenda, y con las circunstancias en las que estábamos, pues más aún. No hemos sido brillantes, no teníamos ni las piernas, ni la mente, ni los pulmones hoy para ser brillantes y para tener esa energía que solemos tener nosotros.
Sí, la veritat que ha estat un partit, una victòria d'equip, estem molt contents. Sabíem lo difícil que anava a ser, un gran equip com el Girona, i sé que han tingut, han anat cap endins i han sabut després estar darrere, pressionar dalt i evitar que molt marquessin gols.
I victòria també de l'Atleti Balears per 1-0 contra el Barbastro. Els de la via de cintura són tercers, 4 punts per davall del Poblense. Sentim el tècnic de l'Atleti Balears, Luis Blanco.
No era fàcil venir de com veníamos, que veníamos de hacer dos grandes partidos y llevarnos dos palos muy grandes como nos hemos llevado los últimos dos partidos, que ha sido como que nos marquen dos goles en el último minuto. No podemos estar pensando todo el rato en eso, todo lo que conlleva, y ahora ya tenemos que seguir avanzando y seguir progresando.
També va sumar altres punts la Societat Esportiva Eivissa, que va guanyar per 2-1 a l'Olot. I la nota negativa la deixen les derrotes del Porreres, 1-0 al camp del Sant Andreu, i de l'Andratx, 0-2 davant el Terrassa. Sentint José Contreras, tècnic del conjunt andritxol.
Hoy no hemos estado a la altura de lo que requería el partido. Nos han hecho daño en situaciones que hemos entrenado durante toda la semana, lo sabíamos, pero hay veces que el rival también juega y es un gran equipo que lo ha demostrado hoy aquí.
I a la segona federació femenina, derrota del Balears per 2-3 contra el Tenerife.
I un darrer apunt en futbol, perquè el Barça és el campió de la Supercopa d'Espanya.
El Blaugrana el van guanyar la final al Real Madrid per 3-2. El Barça, amb un doblet de Rafinha i un gol de Lewandowski, suma el primer títol de la temporada. Sentim el davanter del Barça, Rafinha, que parla d'aquest títol.
És un títol i al final tenemos que dar el valor que tiene. Nosotros hemos venido aquí no para pasear y sí para ganar, y creo que lo hemos hecho muy bien. Los dos partidos, yo creo que el equipo se ha portado muy bien, tanto defensivamente como ofensivamente, y bueno, hemos controlado bastante el partido. Creo que lo hemos merecido la victoria.
Y estas son las declaraciones del técnico del Real Madrid, Xavi Alonso.
Y hasta el final el equipo lo ha intentado y hemos estado muy cerca con esas dos últimas ocasiones de poder empatar y de poder llegar a los penaltis, o sea que el equipo ha estado compitiendo. El equipo ha tenido una gran actitud, un gran compromiso. Sabíamos que había haber momentos que íbamos a tener que aguantar sin balón, tener resiliencia para aguantar y tener ese control y esa convicción de lo que estábamos haciendo.
I en bàsquet tenim una gran notícia. Alba Torrents fitxarà per l'Azul Marino.
La millor jugadora balear de tots els temps ha decidit tornar a Mallorca i fitxar per l'actual líder de la Lliga Challenge. L'alè de Vini Salem ha donat lo que era una operació que gestava des de l'estiu passat. Alba Torrent, que actualment estava sense equip i s'estava entrenant a Madrid, serà presentada en principi demà i dissabte ja podria debutar davant l'Ardoi a Son Moix. A banda d'aquesta gran notícia, la primera a fer, victòria del Figuí Palma, 80-76 contra l'Estudiante, i victòria també de l'Estia Menorca, que va guanyar a la pista del Tizona per 85-102. Sentim l'entrenador del conjunt mallorquí, Pablo Cano, el tècnic del Figuí Palma.
Muy contento con el proceso que estamos realizando, no solo por las victorias o las derrotas, sino también por cómo el equipo viene creciendo y por el gran trabajo que hay por parte de los jugadores, por la gran unión que hay entre ellos y el gran trabajo que viene haciendo el staff, que entre todos estamos con la mira puesta de intentar de ser mejores.
I a la jornada 15 de la Lliga ACB, el menorquí Sergi Llull ha contribuït a 9 punts i 4 assistències a la victòria del Real Madrid a la pista de l'Andorra. D'aquesta manera, el Blanc se refan després de la derrota del Clàssic i continuen líders. Precisament contra el Barça ha caigut el Coviran Granada de Pere Tomàs. El mallorquí no ha notat cap punt en els 3 minuts que va jugar.
I per acabar, derrota a la Lliga Iberdrola de la Barca Menorca.
Les menorquines van perdre per 3-16-0 a la pista del Club Volei Saire en partit corresponent a la 13a jornada i desaprofita així l'oportunitat de posar-se líder de la classificació davant un rival de la zona baixa.
Gràcies, Toni. Després dels esports, la cultura. Batalla tras otra de Paul Thomas Anderson ha estat la gran triomfadora de la gala dels Globus d'Or atorgats aquesta matinada per l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood. L'espanyola Sirat se'n va anar amb les mans buides, ens n'informa Toni Escanellas.
De les 9 nominacions que tenia, una batalla tras otra es va fer amb l'estatueta a la millor pel·lícula.
Golden Globe goes to... I'm not sure how to pronounce this. Paul Thomas Anderson.
Okay. You guys are being so generous with this affection for me and this film, and I'll take it.
Deia el director que prenia aquest gest de generositat amb tot l'amor que mereixia. Res, això en la secció de comèdia musical. També premi per la millor direcció i pel millor guió. En la mateixa categoria, en la categoria de musical i de comèdia, Timothée Chalamet ha rebut el seu primer Globus d'Or com a millor actor per Martí Suprem. També Rose Byrne ha estat triada com a millor actriu per If I Had Legs, I'll Kick You. I pel que fa a la categoria de drama, Hamnet ha estat la millor pel·lícula, mentre que Jessie Buckley ha estat considerada millor actriu i Wagner Moura millor actor per The Secret Agent.
I think that if trauma can be passed along generations, values can too. So this is...
Una sèrie que parla, una pel·lícula que parla de la pèrdua de la memòria i deia que si el trauma pot passar les generacions, els valors també poden passar de pares a fills.
I love you very much. Para todo mundo no Brasil assistindo isso agora. Viva o Brasil!
I reivindicava també la cultura brasilera. Sense premis per Song Song Blue, de la qual n'estan sentint l'espectacular banda sonora que inclou temes més que coneguts, perquè el premi ha estat en aquest cas, i no podia ser d'una altra manera, per K-pop Demon Hunters, millor pel·lícula animada i millor cançó original per Golden. Precisament, TJ s'emocionava en recordar com ho havia passat de malament, explicava quan ningú confiava en ella.
I worked tirelessly for 10 years to fulfill one dream, to become a K-pop idol. And I was rejected and disappointed that my voice wasn't good enough. And...
Deia que la rebutjaven i que la seva veu no era prou bona, li deien. I del Globus d'Or, molts altres premis i possiblement una de les cançons més conegudes i reconegudes ara mateix, gràcies a les xarxes.
Pel que fa a televisió, The Pitt ha estat triada millor sèrie de drama i d'estudio millor sèrie de comèdia, mentre Adolescents ha dominat la categoria de minissèries amb diversos guardons, 4, de fet.
Entre els actors televisius, Noah Wyle per The Pitt, Jean Smart per Hacks també han brillat en les seves respectives categories i Rhea Seehorn ha rebut el premi, el seu primer Globus d'Or, per Pluribus. La nit també ha inclòs especials de trajectòria per Helen Mirren, per Sarah Jessica Parker i una divertida broma de la presentadora, just començar, dedicada a Leo DiCaprio.
You've won 3 Golden Globes, an Oscar, and the most impressive thing is that you were able to accomplish all of that before your girlfriend turned 30. I mean, it's just insane.
Nicky Glaser li recordava tots els premis que ha guanyat i tot això abans que l'Esteve Lot hagi complit els 30 anys. La cara de Leo DiCaprio era tot un poema i la troben en segur els stickers preferits del telèfon mòbil.
I repassem també alguna proposta de l'agenda cultural per aquesta setmana. Proposta com aquesta de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears.
Que aquesta setmana hi ha actuació per partida doble. Dijous, dia 15, fan el 5è concert de la temporada a l'Auditorium de Palma. El violinista Frank Peter Zimmermann serà el solista convidat que interpretarà el concert per violí i orquestra. El programa es completa amb peces de Ravel i Bartók. I dissabte, dia 17, la Simfònica farà el tradicional concert del Dia de Sant Antoni en el marc de les celebracions del Dia de Menorca 2026. Serà amb la soprano Cristina Álvarez, la mezzosoprano Samantha Bagú, el baríton Arnau Tarragó, el baix Ricardo Bosch i la direcció de Pablo Urbina.
Les 3 ja és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 12 de gener. L'actualitat avui passa per la crisi de l'habitatge amb un nou anunci de mesures, aquesta vegada per part del govern espanyol per ajudar a desinflar els preus, especialment en el mercat de lloguer. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'una bonificació fiscal del 100% de l'IRPF als propietaris que no apugin els arrendaments. També una regulació contra el frau en els lloguers de temporada i es fixarà el límit a l'arrendament d'habitacions. Ha estat el president Pedro Sánchez qui ha avançat aquesta bateria de mesures que s'inclouran en un reial decret llei que pretén aprovar en unes setmanes.
Ganan los inquilinos porque van a poder permanecer en su vivienda sin más coste, sin un alza de los precios. Ganan también los propietarios que no tienen que buscar otros arrendatarios ni por tanto renunciar a sus ingresos, y gana también el conjunto de la sociedad y el Estado porque asumimos nuestra responsabilidad, que es usar los recursos públicos para el bienestar de la gente.
De moment, el PSOE ja té el no del seu soci Sumar i d'Unides Podem, que acusen els socialistes de pensar només en els rendistes.
Els titulars d'avui també passen pel judici a un home acusat de matar-ne un altre a Inca quan va entrar a la seva propietat per robar-li plantes de cànnabis.
En aquesta primera sessió, l'audiència provincial s'ha constituït el jurat i s'han exposat les qüestions prèvies. La Fiscalia demana 15 anys de presó a l'acusat, a més d'una indemnització de més de 94.000 euros a la família de la víctima. Demà declararan els primers testimonis. És el fiscal Alfonso San Román.
No resultaba controvertido una serie de hechos muy generales, pero esos no resultan controvertidos. ¿Cuál no resulta controvertido? No resulta controvertido que el señor Martorell mató, por su acción murió una persona. Eso no resulta controvertido. Tampoco resulta controvertido que los tres acusados más la persona que falleció se dirigieron a Inca, a la finca del señor Martorell.
La policia local de Palma anuncia mobilitzacions per reclamar millores organitzatives.
S'havia previst que el pla d'ordenació que inclou aquest nou organigrama entrés en funcionament el dia 1 de gener, però no ha estat així. Els sindicats estaven citats a acord dimecres passat, però davant la manca de novetats i l'incompliment de l'acord adquirit amb el Balda, han posat en marxa un calendari de mobilitzacions que començarà el 29 de gener a les 10 del matí a la plaça de Cort. Agustín Sánchez és el delegat sindical del sindicat CSI.
Tenemos un organigrama que hace más de 15 años que no se modifica, que no da un servicio, que no está adecuado a la ciudad, porque hace 15 años han modificado mucho la manera de hacer las cosas en Palma, si te fijas todos los fines de semana hay actividades gastronómicas, culturales, claro, el plan de ordenación lo que destina muchos agentes a fines de semana. Entonces nosotros lo que queremos es que lo único que queremos es que se ponga el plan de ordenación en marcha. Y hasta que no se ponga el plan de ordenación en marcha, pues lo que haremos serán diferentes acciones.
Formentera quedarà amb una única benzinera durant més d'un mes.
De les dues que actualment operen a l'illa, una, la que està a prop de Sant Ferran, tancarà demà per fer-hi obres de millora. Es preveu que aquestes feines s'allarguin 4 o 6 setmanes. Fins a mitjà febrer o darreries, l'illa queda amb només la benzinera de la Sabina operativa.
I Donald Trump assegura que l'exèrcit dels Estats Units analitza molt seriosament intervenir a l'Iran.
Tot això després de les protestes que des de fa dues setmanes es duen a terme al país persa contra...